El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Nou i 29 minuts, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a cugat.cat, a la ràdio municipal de Sant Cugat, en companyia, de moment, de la Maria Sansa, molt bon dia, i del Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Comentàvem ara abans d'entrar el vídeo que ha circulat ahir, des d'ahir al vespre, i que se n'han fet ressò tots els mitjans de comunicació, és aquesta agressió que va patir Mariano Rajoy ahir a Pontevedra, i que de moment doncs, sembla que era, es tractava d'un menor de 17 anys que li va fer doncs, aquest cop de puny i que li va llançar les ulleres a terra. Comentàvem aquí que és estrany que precisament a banda de ser un candidat a les eleccions generals, és president del govern en funcions i que els nivells de seguretat normalment i que el que hem comprovat quan hi ha hagut alguna visita aquí a Catalunya és que són màxims. Alguna cosa ha fallat aquí.
El que les forces vives en diuen les càpsules de seguretat, de veritat és que és quasi impossible passar a donar-li la mà. Si no el coneixes, si no et coneix molt, no li entres a donar la mà, t'asseguro. No ho sé, algú ha fallat aquí, eh? No sé si ha fallat a Galícia o era un viral que volien emetre per totes les emissions.
Jo també podria ser que el seu país i Pontevedra, precisament, aquesta càpsula es relaxés.
Que estigués més distès el tema.
Es relaxés una mica. Ara, de totes maneres, jo volia dir tres coses. Primera, aquest nano no sap el que ha fet, perquè no és que sigui un magnicidi, però amb un president en funcions. Vull dir, no és el mateix que clavar-li una bufetada pel carrer a qualsevol, en un acte polític.
No, Pere Navarro.
És atemptat contra el
president. Navarro, però Pere Navarro no estava... No,
sí, estava en una primera comunió dintre l'església.
Si no tinc malentès per d'allò que tinc, diguem, va ser una bufetadeta, no va ser... Però aquest es veu que li va dir que fot un bon cop de puny, perquè després anava macat. D'aquí estava tot vermellot i les ulleres per terra.
El podien acusar d'atemptat contra el president.
Exactament, un magnicidi o una com es digui amb tot això. Per tant, crec que no és una bufetada d'un nano jove, sinó que crec que és algú més. Quan veus aquestes coses, molts cops, segurament perquè ja sóc avi, penses quin disgust pels pares. Perquè aquest nano estava, jo, pel que s'ha vist en el vídeo, estava allà al costat.
Pares del nano o del Rajoy?
No sé si viuen els pares.
Josep Maria Balcells, molt bon dia. No, el pare del Mariano Rajoy, si no recordo malament, és viu. Bueno, de fet, va haver-hi certa polèmica pel tema.
Em sap greu pels pares del nano aquest, perquè es devien quedar garrifats, pobres, de dir que han fet aquest. I la tercera cosa és que si aquest nano amb això volia agredir en el Rajoy, tal com d'allò, el que sàpiga que amb aquest fet guanyarà vots el Rajoy, eh? O sigui, no sé si es presentarà de màrtir per la causa, però amb això, carai, pobre...
Això et dic que serà un viral. Que
però vols dir que s'aprofitarà això, s'instrumentalitzarà aquesta bufetada, aquest cop de puny?
De moment ha sortit per totes les televisions.
Sí, però... No sé, ho veurem avui demà, però no sé si veurem el Mariano Rajoy fent algun tipus d'argumentació en relació a aquest cop de por.
No cal.
No,
per mi, vaja.
La compassió de la gent, de dir, pobre xicot, dir, no s'ho mereix, i llavors és com un acte de reparació que pot fer un electorat passiu i tal, que digui, doncs va, tu... Donem-li un petó per comptes d'una bufetada, i el petó és el vot.
Com diuen en els cors de Nabucco, farà del patir de virtut. Vull dir, jo penso que al final... Clar, per ella això és una virtut, un acte més que ella...
Ara pensem que aquest noi és menor d'edat, i per tant tot això que dieu, aquests grans...
Sí.
Penals, aquest nano, com a molt, el posaran uns dies o un temps d'un correccional, i prou.
Sí.
No, protecció menor, però, el que sigui, però no, les imatges, no el poden acusar de totes aquestes grans...
No és possible, però dintre d'allò no és el mateix que si l'haguessin enganxat amb una baralla pel carrer amb un altre nano. O sigui, el pes de la llei caurà tant com pugui caure. El ser menor serà poc, o serà menys, o serà el que sigui, però li caurà.
A les imatges que veien de quan la tenien, que eren fotografies, no semblava massa empenedit de l'acte.
No, ho tornaria a fer. Perquè
amb els dits aixecats, com l'heroi de la causa.
Quan se'n va anar cap detingut, en manillat, com que sigui, la gent el vitorejava o l'aplaudia. O sigui, el tio va sortir com l'heroi de l'acte.
Però és una Jo el que lamento és que la jornada electoral es concentri en un acte d'aquests.
Sí, exactament.
Les eleccions, la dinàmica electoral, va per un altre costat i això ara doncs distreu d'alguna manera i concentra en un incident que jo considero més un incident i que és reprobable i condemnable, el que vulguem. Jo sí que també remarcaria els dèficits de seguretat a l'entorn de... Ja ho hauré dit potser a vosaltres, però vull dir, no s'entén que un president no tingui al costat uns guàrdies de corp que impedeixin una cosa així.
És que és obligatori, o sigui, però tenen l'obligació d'anar, i abans ho he dit, amb el que en diuen ells, una càpsula de seguretat.
Clar.
A veure, el cap de la policia de l'Ajuntament de Viladecans, el dia que el Rajoy va venir a Viladecans estava superacollonit i va posar tota la policia municipal, però és que portava tanta policia nacional que és que el rodejava, vull dir, per tant no, encara ho entenc menys.
En una societat amb el terrorisme, imagina si és tan fàcil agredir a un president, doncs indira, realment els jihadistes o el que vulguis, que pugui tenir accés això és un dèficit, algú li costarà el càrrec, eh?
Però el que a mi em crida l'atenció és que no va ser un acte de que un nano aquest vingués corrents i que... No, és que el tenia allà al costat, eh?
No, sí, va anar-hi per fer un selfie.
El tenia allà mateix. O sigui, no és allò que diguis, és que un policia mirava en una altra banda en un moment determinat i es va acostar a l'altre. No, és que estava tota l'estona aquí.
Bueno, de totes maneres, estem parlant de Galícia.
Sí. Jo volia fer un apunt sobre el tema de l'acusació contra atemptat contra el president del govern. Servimedia diu que, atès que l'arrestat és menor d'edat, serà el fiscal el que haurà de plantejar el tràmit a seguir contra aquest agressor, encara que formalment la policia l'acusa d'un delicte d'atemptat contra el president del govern. En aquest sentit, el Codi Penal tipifica l'agressió contra càrrecs públics, inclosos al cap de l'Estat, a l'article 550, on es castiguen els atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics i de la resistència i desobediència. Com dèiem, en tractar-se d'un menor, serà, en aquest cas, el fiscal el que haurà de plantejar o no quina aplicació es fa. Les multes, diu Servimedia, que poden arribar d'un a 4 anys i una multa de 3 a 6 mesos si l'atemptat fos contra una autoritat, entenc que sí.
Encara que sigui menor, jo penso que no, eh?
El que passa és que hi ha un canvi de llei amb el tema de menors que no sé si es veuria afectat en aquest sentit en el tema d'homicidis, que abans sí que els menors de 18 anys tenien un tractament especial, però va haver-hi com un canvi, i no recordo ara si era el Codi Penal, sobre aquesta circumstància. En tot cas, ja es veurà el que fa el fiscal.
L'última vegada que vaig estar a Galícia hi havia unes eleccions que llavors el cap de llista era el Fraga Iribarne, i una senyora molt amable d'Estaca de Bares em va explicar que ells anaven a votar, els hi posaven molt còmode, els hi posaven un autocar, els hi donaven bocates i els sobres ja des de dintre de l'autocar, o sigui que no tenien cap feina per anar a votar.
Aquestes són acusacions que sempre han planejat per l'òrbita gallega, i que de fet em sembla que el BNG i el Partit Socialista van acusar en diverses ocasions, i de fet amb el president actual, el senyor Feijóo de Galícia, crec que en algun moment van acusar la seva formació d'haver flotat autocars per anar a votar.
La senyora aquella em va vendre patates i ous i em va explicar això amablement. Vull dir que no em tenia per què explicar una cosa rara. Fa anys, això, eh?
Doncs aquest és un tema curiós que ens deixa avui l'actualitat política. Per cert, l'actualitat política aquí ja a casa nostra, com ho veieu? Força tranquils, perquè la veritat és que comparat amb... Com que portem ja 3 comicis del que va de l'any,
ja
la campanya, jo crec que...
Espera't, d'aquí 3 mesos en podem tenir un altre.
I d'aquí 3 mesos en podem tenir un altre, però les coses no sé si ja estan com... Dic a peu de carrer, que és que jo crec que s'ha transformat, o és esgotament, o els partits s'han canviat d'estratègia, però el tema del míting pur i dur passen per televisió i poc més. Vull dir que ara no sé com...
Jo penso que per sort ens anem civilitzant amb aquestes coses. El míting es fa perquè el passi la televisió, perquè si no serveix massa de... Jo crec que la gent cada vegada tenim més clar qui volem votar, encara que la gent digui que hi ha un 30% o un 40% d'indecisos. Jo crec que més que indecisos és que no et diuen a qui volen votar.
També
podria ser.
Jo penso que sí, que hi ha interrogants que gent que no sap, és a dir, que estem en un moment de molt canvi i que hi ha apostes i propostes diferenciades, diferents, que no és el sí o el no, o aquest o l'altre, el bipartidisme que es trenca, i per tant a l'hora d'optar per una alternativa que no siguin els clàssics, doncs segurament que la gent té molts més interrogants i molts més dubtes. I de mítings, déu-n'hi-do, ahir a Nou Barris, doncs En Comú Podem va reunir quasi 5.000 persones.
Parlava de Sant Cuat, no de Catalunya, dic que en aquest sentit les eleccions generals espanyoles han passat una mica així de puntetes.
El que és curiós aquí és que...
Que no sé si és per esgotament,
també. Els partits, diguem-ne, independentistes s'estan ara barallant, és a dir, els hi sap greu que la CUP hagi fet doncs, l'aposta per l'abstenció. I des d'Esquerra Republicana i des de
Llibertat
i Democràcia li retreuen de dir no, si hi ha urnes, s'han d'omplir les urnes com sigui, hem de fer-ho. I en canvi l'altre diu, escolta, aquí no ens hi va res. És a dir, que hi ha... I llavors l'interrogant és on anirà a parar, encara que hagin demanat l'abstenció, els electors de la CUP, on aniran a posar el vot en aquestes eleccions. I aquí doncs, tothom té por doncs, que això faci canviar la correlació de forces clàssiques també aquí a Catalunya.
Ho veurem diumenge.
Jo, com deia el Joan Miquel, jo crec que sí que hi ha un cert desinterès, almenys amb la gent que jo parlo, hi ha un cert desinterès respecte a les eleccions espanyoles. Per què? O és que hem ficat tota la carn a la graella amb el tema nacional, etc etc, i això ho veiem més lluny, o és que, o sigui, per mi són unes eleccions més allunyades, o és que els candidats tampoc potser dir, bueno, ens sembla que no poden fer res en allà. O sigui, tal com es presenta el panorama demoscòpic de que triple empat i no sé què, evidentment ni els nacionalistes bascos ni els catalans ni ningú, que no siguin aquests tres o màxim quatre forces, no tenim res a fer. I llavors dius, bueno, no sé si valga la pena que votem en aquest o en l'altre.
Però, Pasqual, la lectura que es farà després de les eleccions, ens agradi o no, es dirà a veure si el vot, diguem-ne que en diuen, unionista, ha guanyat per damunt del vot independentista. És a dir, si la suma de Convergència i de l'Esquerra Republicana es mantindrà per damunt dels vots del PSC o de En Comú Podem, o de, és a dir, aquí es farà una lectura en clau també nacional, catalana.
Plebiscitària, o sigui, és que ara serà...
És a dir, per tant, allò...
A mi em sobta molt que hi hagi una força política, que en aquest cas és la CUP, que demani l'abstenció, perquè l'abstenció serà coherent amb la seva ideologia, doncs raó de més, perquè jo no la votaré mai a la vida, diguéssim, perquè a veure, tota la història del país ens porta a que quan alguna força d'esquerres ha demanat l'abstenció ha guanyat la dreta, i això ens porta a l'any 31, a l'any... A veure, aquí ja tenim experiència de que hi ha hagut
forces. No pateixis,
forces.
Maria, no guanyarà la dreta aquí. Continua.
No, a veure, no em fa tanta por. El que m'estranya és que jo crec que hi ha moltes forces d'esquerres perquè la CUP demani l'abstenció. O forces independentistes perquè la CUP demani l'abstenció. Per altra banda, a mi em sembla que hi ha alguna força política que se n'enriu una mica dels seus votants, perquè hi ha un senyor cap de llista que jo penso que és penós, i és el d'Esquerra Republicana, penso que és penós, francament, i li he escoltat atentament molts discursos. No sé com han sigut capaços.
Jo al·lucino, però, escolta, n'hi ha que diuen que té un ganxo especial.
Deu estar molt amagat, aquest ganxo, eh?
Jo tenia un cop amagat, tan amagat que no li diria. A veure, jo respecte al que deies de l'abstenció, estic d'acord amb la Maria, que jo penso que en un lloc que és la democràcia, amb el que ha costat, tots venien la democràcia, que la democràcia vol dir participació, que la participació, no sé què, vale, abstenir-se, o sigui, dir, rebutjo aquest deure, o renuncio en aquest deure,
dret a
votar, dius, home, això, perdona, però penso que no ho estem fent bé, has d'anar a votar, després si vols votar en blanc o vols votar no sé qui o vols fer... però anar a votar jo penso que és la nostra expressió. La prova és que quanta més gent vota, més et cerca, que més cultivat és el país, i més i que et diguin no vagis a votar, doncs em sembla no aprenguis a llegir.
Jo estic d'acord. més coherents, jo deia, de la coherència, hauria sigut de dir anem a votar perquè ens criden democràticament i votem en blanc.
Exactament.
Que és una manera de dir, a mi no em van aquestes eleccions, doncs jo no jugo, però jugo a l'acció democràtica.
El dret de votar.
Tema precisament d'indecisos, que deien, abans les campanyes podien suposar o no el posicionament, el canvi de posicionament de molta gent respecte doncs, al seu vot. Hem tingut, per exemple, dins de la campanya, els cara a cara, els debats a 7, a 9... aquí a Catalunya, per exemple, hi ha una dada significativa, el cara a cara de dilluns, de Mariano Rajoy i de Pedro Sánchez no va ser el programa més vist en comparació amb la resta de l'Estat, va superar un making of del Merlí, de la sèrie aquesta que fan a TV3. No és significatiu o no, com deia el Pasqual també, potser és esgotament també i que aquí encara estem en una altra òrbita i això ha interessat. Serveix o no un cara a cara d'aquest tipus a dos en un moment com aquest? I dos, si són decisius perquè algú es faci una idea de com són els candidats o realment això ja tirarà les conviccions personals de cadascú per sobre del candidat que els hi representin. Ho dic perquè també el debat, segons deia la A3 Media, no el va guanyar ningú. Sí, van guanyar...
Jo no puc dir res perquè evidentment no el vaig veure. Ja vaig dir l'altre dia que a mi això dels debats per la televisió em semblen molt avorrits. Però pel que he sentit, aquest va ser més avorrit que tots els debats de tots els avorriments. Per tant, no puc opinar.
Jo el vaig veure tot.
Jo també.
I a més em vaig divertir. Vull dir, o sigui, potser el format no era el més adequat, això no dic que d'allò. Crec que el Campos Vidal hagués hagut d'intervenir en més d'una oportunitat i no d'allò, però el vaig veure tot. I la conclusió que jo vaig treure... Tu has fet dues preguntes que ara aniré per elles. La conclusió que jo vaig treure és que el Rajoy és un gran desconegut, perquè jo pensava que només servia per parlar pel plasma i que no admetia no sé què, i amb aquell cara a cara li va obrir un parell de bretxes en el Pedro Sánchez i no va parar. O sigui, quan va veure que allò sagnava, bueno, que d'allò, dígame usted cuando yo he suprimido no sé què, dígame usted cuando he rebajado, i l'altre no va contestar. I l'altre que li va dir també, diu, escolti, porti dades, diu, hombre, esto es la carta d'una vecina, hombre, la carta d'una vecina, no foti que això no és. Vull dir, crec que va estar àgil. Per mi va ser la gran conclusió meva és que jo el veia un tio més aviat avorrit i que dic, ostres, doncs és més àgil del que sembla. Tu dius, serveix o no? Jo crec que això no serveix per res. Bueno, serveix per l'orgull propi de cadascú, i per l'equip, i per no sé què, no sé quantos. Però la gent, jo no crec que... Vaja, és que de programa no van dir res. Quan es va tocar parlar de Catalunya, no sé en què estaven distrets, de la de llonces anterior, de la pregunta...
Bé,
anterior.
És que bàsicament, primer que estaven
no
els dos d'acord, estaven els dos d'acord, que ahir ho comentàvem, vull dir, el tema de Catalunya no va prendre relleu, tampoc s'entén, perquè si tant se'n parla i tant...
Problema,
és una impressió que tinc jo, personal, absoluta. Sí. Dic, si tant se'n parla, es va reduir en una frase. I es va tancar el tema. No és que els dos deien ahir també que potser hi havia pacte de no treure el tema a Catalunya.
Gats amb gats no se'l
que havien pactat a l'entrevista no parlar-ne del tema. Però tot i així també és un dels punts que a mi se'm va fer molt, molt estrany.
Sí, molt.
A més, venia del debat d'aquí, que era ser, després vaig mirar l'altre, dic... vaig acabar una mica...
Jo sóc un addicte dels debats de televisió, però des d'un angle, anava a dir, més professional, de periodista, que em semblava que allò no porta enlloc, és a dir, mal portat, el moderador, un desastre, no va moderar res, era un pica-pica dels dos, amb una quantitat de xifres. Jo entenc un debat electoral, és a dir, un missatge de confrontació, però pensant amb els que escolten i amb l'audiència, fent pedagogia del propi programa, és a dir, explicant, de dir, senyors, jo us vull convèncer que el meu programa és millor que el d'aquest senyor, i això per aquesta millor. I en canvi aquí era una baralla personal.
Exactament.
A veure qui tenia més capacitat dialèctica de l'un i l'altre, de clavar-li la punyalada, i això és un espectacle lamentable.
Per mi sí.
Molt lamentable, que té el morbo de veure qui la fa més grossa o qui la diu més grossa, però de cara de cantar vots, jo ho dubto, de dir, jo vaig comentar després amb gent, de dir, jo la conclusió que he tret que jo no haig de votar ni l'un ni l'altre.
Exactament.
És a dir, perquè això no va ni amb rodes. I és una mica aquesta sensació, però això passa una mica també amb tots els debats, és a dir, ells dos i els altres també, que n'hem fet aquí.
Però, per exemple, una comparació, del, i no és per treure pit de que el vam muntar nosaltres, i en el nostre petit reducte local vam muntar un debat a 7, em va semblar molt més constructiu, que no estem parlant de si és divertit, si és avorrit o no, dic constructiu en el sentit de sentir propostes a nivell local aquí a la Casa de Cultura, que no pas el que vaig veure després a la televisió amb els màxims responsables de moment dels dos grans partits del país. S'han penedit Rajoy d'haver anomenat els debats a 4, enviar la Soraya o el País, de fet no, el País, com que no hi van al Rajoy, van decidir no incloure ningú del Partit Popular. Li hagués anat millor potser haver anat a...
No se n'hagués sortit tan bé, vull dir, hagués sigut, allò era 3 contra 1 i aquí en canvi era 1 a 1, doncs que s'hi veia més amb cor.
Això en les tertúlies anteriors, quan estava el Pep Gimeno, passava que hi havia la del PP i deies que tots aneu contra mi, perquè ella volia, érem quatre, i ella, Maria, i ella volia participar, o sigui, dius, escolta, que estàs xerrant sempre tu, dius que tots aneu contra mi, i això és el que es passa. Jo estic d'acord amb tu, Josep Maria, un a un.
Sí. Canvia la cosa, canvia.
Ara, quatre, veu que per on em venen les bufetades.
No les veus venir, no?
En canvi, els que ha fet, jo he vist els de 8TV, és dir, que hi va haver doncs, el Duran i l'Homs.
Sí, un altre cas curiós.
Però interessant, sí. Vull dir, era un debat i un intercanvi, doncs, i ahir va haver el del Tardà i el Girauta, que també va ser educat i contrastat, i bé, vull dir, és que es poden fer un cara a cara amb suc, i en canvi allò va ser una batalla campal.
Pensa que el Girauta és un tertulià
intel·ligent,
habitual, sí, sí. És un tertulià habitual, i els dos senyors aquests, tant el Pedro Sánchez com el Rajoy, no són tertulians de res, diguéssim. Hi ha altres caps de llista que són tertulians habituals.
Josep Maria, perdó.
No, que això es deu notar, segurament,
sí,
en
sí,
mitjans.
Sí, clar, l'ofici. Tu que segurament, o sigui, perquè arribes amunt i et diuen, és que a Anglaterra això no passa, és que no sé què no passa. Quan, realment hi ha el mateix nivell de... O sigui, és més constructiu un debat entre el Cameron...
Les formes segur que sí. Les formes total.
Perquè diuen que això...
Jo he seguit campanyes a Itàlia i...
Que Itàlia, déu-n'hi-do.
I se les deien totes, però amb una elegància...
La finesse.
És la finezza, sí, sí, sí. Mm.
Jo recordo la següent Royal amb el Sarkozy, aquell també va despuntar perquè van perdre els nervis els dos en l'última contesa que van tenir junts a la presidència. Van perdre, recordo el nerviosisme per part dels dos, que també va sobtar en què ell va perdre també les formes, em sembla que...
Però sense passar límits...
No, tampoc van passar límits. Va haver-hi un moment puntual en el debat del dilluns, en què va haver-hi doncs, aquest creuament com d'insults i va ser doncs, el que ha quedat al final, és el que queda... Malauradament se queda del debat.
El dels debats, fixem-nos, el que queda, el titular de l'endemà, és aquella frase, aquella cosa, dius, bueno... I això passa de vegades amb conferències, amb mítings i tal, agafant aquell trosset, per exemple, ara doncs hi ve el cap, el míting que va fer Podemos a Madrid amb l'Ada Colau, que va dir l'Ada Colau sobre la capital d'Espanya, tal, o de Madrid, capital de tots i tal, és el que ha quedat, és a dir, el míting es van dir moltes coses molt importants de contingut i va quedar amb la frase, i la gent es queda aquí i doncs, escolta, llegeixi una mica més el que es va dir. No, els periodistes després llavors fem la nostra lectura i d'alguna manera
es converteix en una frase que no té, a vegades no té res a veure amb tot el que s'ha dit en el debat. De totes maneres, jo sí que penso, a veure, potser és un problema meu, jo recordo en els plens municipals, que és una mena de debat que es fa cada mes, dir-nos coses molt gruixudes, finament.
Molt.
No. I en canvi, alguns que hi ha estat ara, es diuen coses poc gruixudes i barroerament. Vull dir que els formes, estils, sí. Les formes, jo crec que sí que d'alguna manera han canviat. No, i no sé per què.
Nosaltres el Jordi Casas, per exemple, era d'una finezza
i era dur de continguts.
Molt
dur. Sí, senyor.
Però...
I ho és. Perquè el tenim.
Jo recordo algun debat meu amb el Joan Aymerich.
Sí.
Déu-n'hi-do, també,
sí,
eh?
Sí, 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 jo també el recordo.
Déu-n'hi-do. Però, i en canvi, després, no, tampoc no, no és que ens insultéssim, però sí que ens dèiem les coses d'una manera, jo diria assenyada o... No ho sé.
Educada.
Fixeu-vos als Estats Units. Als Estats Units, ara, amb la carrera ara per decidir candidat del republicà, en porten ja 5 debats televisats. Vull dir que és una altra cultura en què ho recordem ja des dels 60, diria, 50, en què els debats no només entre candidats a la presidència, sinó també del mateix partit. Aquesta cultura aquí es fa mitges una mica, perquè ara llegia l'altre dia, ja porten 5 debats amb el Donald Trump and Company, amb més o menys qualitat, amb més o menys finesa, perquè això sí que s'ha perdut amb aquest senyor que és histriònic i és, i, no sé, té algun problema també amb les dones. És així, vull dir, ho reconeix ja, dones, comunitats estrangeres i etc. Tot i així, doncs, és una altra cultura, vull dir que allò que deien, potser els hi falta pràctica de
nosaltres estem
de tertulians,
copiant,
no?
Estem, jo diria, bueno, vosaltres, els periodistes ho sabeu més bé, però jo diria que estem copiant, volem anar cap a les a la cultura americana dels debats, em sembla, jo, eh? Perquè potser sí que els francesos, els italians i els anglesos en fan, però tampoc no en fan tants, jo diria.
No, les tampoc... campanyes... Hi ha les institucionals, hi ha les obligades, hi ha part dels mítings i tal, hi ha els debats entre els candidats, sí que hi és. Hi és. Però jo, el que jo he vist és d'una manera molt més elegant i potser hi ha un nivell intel·lectual també dels candidats més alt, perquè aquí el nivell dels nostres líders polítics també s'hauria de
revisar. A mi em va cridar l'atenció que en el cara a cara aquest del Rajoy i el Pedro Sánchez van intervenir 500 persones.
M'agrada que digui Rajoy.
Bueno, el millor que dic és Rajoy. No
sempre li diu Rajoy, eh?
Van intervenir 500 persones, va dir el locutor aquell. 500 persones per un cara a cara.
No, 120. Professionals, 120 professionals.
Doncs pues amb un altre, en el que hi havia la Soraya Sanz de Santa Maria.
El de Transmèdia, el dels
4.
7B, que dèiem.
Que cal gent per organitzar un debat aquí, les tortugues sí, les fem més amables.
Però és que jo quan vaig veure el que va fer l'Acadèmia de la Televisió amb 120 persones, vaig dir, ostres, vosaltres fem miracles, amb 120 persones.
És el que t'anava a dir, no copieu a Ràdio Sant Cugat, això tu.
Faríem miracles. Uns apunts que queden d'actualitat local, un de molt curiós que vam publicar ahir a cua.cat i és que un exestudiant del Viaró va preveure la fallida de Bengoa en un treball per l'assignatura d'economia. Aquest alumne, que es diu Pepe Baltà, va donar-se dels desequilibris que la van forçar a un concurs de creditors ara fa 2 setmanes a través d'informació publicada a la mateixa web de l'empresa andalusa. L'estudiant va detectar que el balanç de la multinacional especialitzada en energia i medi ambient es registrava en endeutament i en passiu molt grans i un patrimoni net molt petit.
No diuen qui era el seu professor d'econòmiques, perquè segur que era un treball fet per un, per un professor que li hauria de demanar un treball específic. Va sortir a 8TV
el van entrevistar.
Estudia medicina a l'actualitat.
Sí. La Comissió Nacional de Valors ja pot baixar.
Que pleguin.
Si un estudiant se n'adona d'això, em sembla que ja hagués hagut de suspendre la cotització.
S'ha comentat lo de la iniciativa del fiscal de la Fiscalia de l'Estat sobre l'arxiu que va fer el jutge.
Sí, el fiscal de l'Audiència Nacional que recorre l'arxivament de la seva denúncia contra Sant Cugat, divendres coneixíem doncs que s'arxivava, aquest divendres o no, l'altre, em sembla, que s'arxivava la denúncia, però el fiscal, la Fiscalia de l'Audiència Nacional, ha recorregut l'arxivament que el jutge José de la Mata va fer divendres passat a la denúncia contra l'Ajuntament de Sant Cugat per rebel·lió i sedició.
Ja. Que Déu-n'hi-do.
Deuen tenir molt poca feina, la veritat.
Però per sedició, i bueno, em sembla que la cosa ha de ser tumultuària, vaja, jo no ho sé si la vam fer tan grossa. Vull dir, rebel·lió, sedició, el que es va
fer... A tall de l'Ajuntament, estem parlant, vull dir que és el que comentàvem l'altre dia.
Algun jurista he sentit que explicava que no es podia aplicar la paraula sedició de cap de les maneres perquè no era un aixecament armat ni...
És el que dic.
A veure, jo, com que no sóc jurista, no ho sé.
La sentència del Constitucional tipificava doncs, el procés aquest i la resolució i tal com... qualificatiu de sedició, sí. I per tant, doncs, l'aplicava als ajuntaments que han donat, doncs, el suport.
Doncs...
paper mullat després, al final.
Sí. Un minut per arribar a les 10 del matí. Només recordar-vos que l'equip de govern proposarà distingir Pere Grau, el mossèn de les Planes, com a fill predilecte de Sant Cugat. Gràcies, Josep Maria Balcells, a Maria Sansa i Pasqual Dussó, per haver vingut a aquesta tertúlia.
Deixa'm dir una cosa.
Sí.
Que demà,
15 segons.
A les 9 del vespre, donem un concert, una de les corals, la Coral del Muntanyenc.
On?
A l'Aula Magna del Conservatori.
Doncs ens ho apuntem. Comencem ja el Nadal, eh? Activitats, sí, a dojo.
Hi ha tres corals que fan concert demà.
Sí, i Nadal és al carrer.
És increïble. Sí, que
us podríeu posar d'acord, en tant.
Sí, doncs, jo recordo que hi ha Pedra i Sang demà.
També Pedra i Sang.
Increïble.
Adéu-siau.
Vinga, adéu-siau.
Ara són 80 minuts.
El gall del monestir.